15 segons, no et pensis. Ep,
i què vas fer? Què vas fer?
De ja te l'ensenyaré fora de micro. Ah,
després el buscarem. Anem a la notícia musical, va.
Sí, va, anem a la notícia musical. M'encanta avui, la veritat, i sona així de bé.
Vai, me germana, d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visit i ens van passar el concert plorant. Olivia,
quin moment tan bonic. Aquesta cançó
és preciosa.
Preciosa.
És molt maca.
No us ho preguntaré perquè veig que la situeu en el mapa. Rafa, jo t'ho explico. El que estem escoltant...
Gràcies. Perquè la meva cara...
Perquè he vist la cara, no passa res.
L'estupefacció era...
El que estem escoltant és Olivia, vale, del grup de música català Els Tiets.
Aquest sí, els de la... Els de la Santana.
Coti per Coti, correcte. Llavors, és una cançó que forma part de l'àlbum Epic Solete i l'Oriol de Ramon, que és un dels tiets, un dels membres del grup, va escriure a la seva germana Clara i al seu cunyat Marc en saber que serien pares d'una nena que es diu Olivia.
Ai, que maco.
En definitiva, Olivia és un verdader homenatge a la seva neboda i també és un cant d'amor en tota regla, no? Llavors, aquesta cançó s'ha convertit en un èxit, és de les més escoltades de la banda, i ara et preguntaràs, per què em dius tot això?
Per què em dius tot això, Núria?
Doncs, no, atenció, perquè avui, a partir de 11:45...
Sí. Canta, m'encanta.
No tindrem l'Olivia, però sí que tindrem l'actriu Clara de Ramon, que és la gran protagonista d'aquest single, que estarà en directe a la caravana de Ràdio Estel, i ens presentarà la seva nova obra de teatre, que es diu Cacòfoni, que està aquests dies a la Sala Beckett. I escolta'm, li preguntarem per l'obra, bé, això en aquest cas ho farà en Joan, però jo crec que també li pots preguntar què se sent al ser la protagonista d'una cançó tan viral com és...
És la mare de la criatura.
La mare de l'Olivia.
Sí.
Ha nascut, sí. I l'Olivia, de fet, ha estat a peu de concert quan sonava aquesta cançó. Increïble.
Escolta, marxem amb Olivia. Gràcies, Núria, fins ara.
Fins ara, Joan.
I de seguida, publicitat, i ja tenim per aquí, per Ràdio Estel, la consellera de Territori, Esther Capella. Fins ara.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai, més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visit i és. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. I just el mateix en que va marxar l'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia, acaba massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. I a sobre va...
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor. millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 6 minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, Esther Capella fa poc més de mig any que ha tornat al govern de la Generalitat ara per comandar el Departament de Territori, un dels departaments del govern amb més carpetes obertes sobre la taula per tancar abans no s'acabi aquesta legislatura d'aquí just un any. Entre les carpetes més importants hi ha el traspàs de Rodalies o la limitació de preus de lloguer. Sobre aquestes dues qüestions, la consellera ja ha anat a negociar a Madrid com concretar-les, i avui l'hem volgut convidar a la caravana perquè ens expliqui una mica com estan aquests tràmits. Esther Capella, consellera de Territori, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Consellera, primer de tot m'agradaria començar aquesta conversa per una notícia que ens assabentàvem a darrera hora d'aquest matí, és que el diputat d'Esquerra Republicana i secretari quart de la mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, marxa temporalment, així ho ha anunciat, a Suïssa, per assessorar-se davant dels moviments de la justícia espanyola que els vinculen amb Tsunami Democràtic.
Bé, doncs...
Ho sabia, això?
Bé, jo m'he enterat com tothom i, per tant, escolti'm, les situacions personals, tot el respecte per les situacions personals, la repressió, doncs és evident que la repressió continua ben viva. És evident que doncs, el procés d'independència de Catalunya és un procés que desperta doncs, les voluntats de determinada judicatura i de determinades doncs, institucions de l'Estat amb la voluntat de reprimir-lo, i en definitiva tots som susceptibles d'en algun moment doncs, de patir aquesta repressió. I ho hem vist des del primer dia, eh? És a dir, des dels procediments per incoats arrel de l'1 d'octubre per rebel·lió. Les detencions del 20 de setembre al Josep Maria Jové i al Lluís Salvador. Després va venir doncs, tot el que va vinculat a l'1 d'octubre, el procés iniciat amb l'empresonament de consellers i conselleres del govern de la Generalitat i el vicepresident Junqueras en aquell moment, i l'exili del president Puigdemont, del conseller Comín, després la Marta Rovira, també del conseller Puig, la consellera Serret, etc. Per tant, això no és nou. I ho continuarem visquent mentre nosaltres defensem i treballem per la independència de Catalunya. Per què? Doncs perquè hi ha determinats poders de l'Estat que, en definitiva, no toleren ni la diversitat ni, i respecten poc el principi democràtic. Deixi-m'ho dir d'aquesta manera. Respecten o no respecten en absolut el principi democràtic. Per tant, la repressió i la xarxa de la repressió és immensa. Els centenars de persones que veuen la seva vida pendent d'un fil, és a dir, amb les conseqüències jurídiques que comporta l'estar sotmès a un procediment penal, ja sigui per haver sortit a protestar al carrer, en les diferents maneres de sortir, eh? És a dir, des de les protestes després de la sentència condemnatòria als líders polítics del procés, en Jordi Sánchez, també en Jordi Cuixart, i, en definitiva, a totes aquestes persones, els alcaldes represaliats per haver doncs, cedit locals o haver permès que la ciutadania pogués expressar-se a través de les urnes l'1 d'octubre. Tot això, que segur que em deixo amb algú, eh? Les infeccions dels mitjans, de les comunicacions a través, no?, de la infecció dels mòbils, que infectant un mòbil és una xarxa immensa d'infecció de tots els telèfons i converses de tothom, passant per escoltes il·legals, passant per vigilància, procediments prospectius, aviam si trobem alguna cosa. En definitiva, quan tu treballes per fer possible la llibertat, en aquest cas la independència del nostre país, és evident que hi ha uns determinats poders de l'Estat que treballen per evitar-ho. I estan disposats a fer-ho tot. Estan disposats a fer-ho tot. Allò que la llei permet i allò que la llei no permet. Per tant, la millor manera de blindar-se és fent tot el que hem de fer, com ho hem fet fins ara, de forma, doncs, acompanyats per la ciutadania, de forma democràtica, pacífica, que és la millor manera que sabem, doncs, de treballar els catalans i les catalanes per assolir les llibertats. En definitiva, davant d'un estat que determinats poders de l'estat han treballat i treballen, doncs, en contra, doncs, de la llibertat dels ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, la infecció de Pegasus o les intervencions telefòniques que no són legals, saben què fan? Quin efecte produeixen? És a dir, que comencis a tenir por a poder-te comunicar lliurement a través dels mitjans que tens. És a dir, una part dels drets i llibertats que tenim com a ciutadans te les van limitant. Per tant, és molt més gruixut del que a vegades ens pensem aquestes qüestions. I a l'estat espanyol passen aquestes coses i sembla que no passa res, perquè tens tota una sèrie d'agoreros que van dient que per preservar la unitat de l'Estat tot val. Doncs per nosaltres ens trobaran sempre, doncs, al costat del principi democràtic, de la garantia dels drets i les llibertats individuals i col·lectives. Per tant, doncs, tota la solidaritat amb el company Ruben Wagensberg, i evidentment nosaltres acompanyarem i treballarem perquè, doncs, aquesta inventiva de determinats jutges, en aquest cas de l'Audiència Nacional, el senyor García Castellón i d'altres, doncs, els hi acabi malament amb ells, no a nosaltres. Perquè el que estan fent és utilitzar la llei de forma no prevista per la pròpia llei. I utilitzen el Codi Penal com a eina, en aquest cas, per evitar, per limitar, per incapacitar-se políticament. Per tant, ens tindran al davant, treballant, doncs, fent el que sabem fer. Treballant al costat dels ciutadans i amb els ciutadans.
Consellera, de seguida desgranem les polítiques de territori. Abans sí que volia comentar una mica amb vostè, si deixa l'actualitat política, que passa pel que passava ahir al Congrés dels Diputats. Com sap, ahir a la tarda s'havia de tramitar aquesta llei de l'amnistia. No va ser possible, perquè Junts per Catalunya va acabar decidint votar no. En va parlar després d'aquest ple, d'aquesta votació, Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya, Fèlix Bolaños, conseller de Presidència, i per part del Partit Popular, Miguel Tellado. Els escoltem a tots tres.
Sí que cal modificar aquesta llei. Nosaltres, quan presentem aquesta llei per primer cop, aquell primer text, comencem a estudiar totes aquelles reaccions i opinions jurídiques que hi ha i surten dues causes noves. La causa que ens acusa de terrorisme es desperta i ahir el jutge Aguirre desperta aquella causa en el que s'acusa d'alta traïció. Per tant, sabent que hi ha forats i que les nostres esmenes els tapen, no té cap sentit que aquesta llei s'aprovi amb forats.
És absolutament incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña.
Si aún queda algo de dignidad en el Partido Socialista Obrero Español, es el momento de ponerla encima de la mesa y paralizar la tramitación de esta ley de amnistía fallida. Es una vergüenza lo que hemos comprobado en el día de hoy y, desde luego, uno no puede ser presidente del gobierno de un país a este precio y a esta costa.
Què li sembla, consellera, el que va passar ahir al Congrés?
Bé, doncs costa entendre-ho perquè en un moment determinat, començant en aquest cas per qui representa a Junts per Catalunya, el senyor Turull, que va sortir dient que aquesta era la seva llei, que per tant contenia tot allò doncs que calia que tingués la llei d'amnistia.
Li va sobtar el no de Junts o ja se l'esperava?
Jo, deixi'm que els hi digui el que crec que és un error intentar tapar forats d'una llei amb previsió. És a dir, la llei és una bona llei. És una llei que ha de donar resposta el que li deia abans, no? A la repressió, doncs, que estem patint determinats catalans i catalanes pel fet d'haver defensat la posició i, per tant, haver defensat, doncs, la possibilitat de que Catalunya esdevingui un estat independent, que Catalunya sigui independent. Per tant, la llei d'amnistia el que ha de fer és tots aquells procediments judicials com a derivats de les protestes, derivats de tota la, de tot el que envolta el procés d'independència, doncs quedin sense efecte. És una llei que és un reset, perquè ens permet recomençar de nou amb condicions políticament d'igualtat o de mínima igualtat. És a dir, sense tenir persones a l'exili i sense tenir gent pendent de procediments judicials penals i, doncs, aixecant les inhabilitacions de tothom. Això és una llei d'amnistia. Una llei d'amnistia el que no pot pretendre fer és intentar previndre tot allò que se'ls anirà ocorrent al García Castellón de Torn o al senyor Aguirre de Torn o el que aparegui en circulació en les properes setmanes. Perquè les lleis no són ni perfectes ni imperfectes. En tot cas, hi ha jutges que tenen una tendència natural a aplicar la llei fent-li dir coses que mai ha volgut dir la llei. Ens ha passat amb el Codi Penal. Escolti'm, ens van acusar de rebel·lió quan el que havia passat a Catalunya no era una rebel·lió. No cal que els hi torni a explicar què vol dir un delicte de rebel·lió. Ens van acabar condenant per sedició. Vam acabar modificant el Codi Penal i encara ara estan intentant, doncs, inventar-se una altra història diferent. Traïdoria, terrorisme, etc. Mai podrem anar avançant-se a la prospectiva que facin determinats jutges o a la inventiva. Per tant, la llei dona resposta al que li deia, no? Perquè ha de ser així. És a dir, una llei d'amnistia el que resol és el que ha passat. El que no pot resoldre el que ha de passar de futur. Parlarem d'una altra cosa d'aquí un temps, no? Però, en tot cas, la llei dona resposta a la, i solució a la repressió que en aquests moments encara està en vigor. No ens podrem anticipar mai al García Castellón de Torn, perquè ja ho han vist, no?, la capacitat que tenen d'inventar, d'iniciar procediments, de tenir un calaix durant mesos, una suposada investigació que la tenen allà dormida i que la fan aparèixer quan més els hi convé. Per tant, bé, doncs el que estem fent en aquests moments, quan la llei no tira endavant, és, doncs, generar una pista d'aterratge fantàstica pel García Castellón de Torn, que estigui disposat a imputar més persones. Es tracta de buscar solucions. Es tracta de poder, doncs, tenir una solució als procediments judicials i, per tant, a les inhabilitacions, a les condemnes, al retorn amb condicions per part dels exiliats que arriben aquí i no tinguin causes obertes. Per què? Perquè puguem iniciar la fase de la negociació. La fase de la negociació que ha de ser la possibilitat de treballar perquè a Catalunya es pugui fer un referèndum amb condicions sobre la independència de Catalunya, és a dir, poder exercir el dret a l'autodeterminació. Mentre no estigui resolta la situació de repressió, no estem negociant amb igualtat de condicions. I en una negociació política tu t'has de poder asseure almenys amb una mínima igualtat, no? Una mínima que, en fi, al davant hi tens a l'Estat i les seves institucions. Per tant, que ja hem vist el que està disposat a fer l'Estat. En aquests moments tenim un govern que, on va dir que no hi hauria, que no passaria, ha anat passant. Que no hi hauria indults, hi va haver indults. Que no hi hauria modificació del Codi Penal, hi ha hagut modificació del Codi Penal. Que no hi hauria llei d'amnistia, hi ha hagut llei d'amnistia, o, en tot cas, està en tràmit una llei d'amnistia. I nosaltres estem treballant perquè quan el comptador estigui a zero de la repressió, és a dir, la llei d'amnistia permeti que el comptador es posi a zero, almenys en el que ens ha passat fins ara, doncs puguem negociar amb unes mínimes condicions per poder exercir el dret a l'autodeterminació.
I ara sí, consellera, entrem en polítiques de territori. L'altre dia el president Aragonès deia que en aquest any que queda de mandat s'ha de culminar el traspàs de Rodalies. Deixi'm preguntar-li com van les negociacions amb l'Estat.
Bé, doncs, saben vostès que em vaig veure a Madrid amb el ministre i, per tant, ja vam pactar com hauria d'anar en aquest inici, doncs, el tema del traspàs. Per tant, vam dir que constituirem una comissió política que, en la que, de la que es penjarien tota una sèrie de comissions executives per poder fer efectiu el traspàs. I això vol dir, des de la constitució de l'empresa mixta amb majoria, amb participació majoritària de la Generalitat, amb la presidència presidida per la persona que en tot cas decideixi la Generalitat sense cap capacitat de veto per part del govern de l'Estat, que això ha de passar durant aquests 6 primers mesos de l'any, el traspàs de, bueno, el sistema operatiu en aquest cas, doncs, de com ha de funcionar tota la xarxa de Rodalies, com es fa el traspàs de les infraestructures, de totes aquelles vies afectades per on hi passen trens de Rodalies, i també el finançament i tot l'entramat jurídic, perquè a mesura que vas assumint o has d'assumir determinades parts, doncs jurídicament hi ha d'haver, doncs, l'aval perquè no hi hagi després que discutir que si l'advocacia de l'Estat diu això o la intervenció general de l'Estat et diu allò. Per tant, tot això funcionarà en paral·lel, per tal de que a finals d'any ja comencem a veure quin és el traspàs, el primer traspàs que es fa efectiu i per què, doncs, durant aquesta legislatura. I estem parlant, doncs, per raons òbvies, no? La legislatura catalana s'acaba febrer de l'any que ve, la legislatura, en aquest cas, del govern de l'Estat, doncs s'hagi fet el traspàs integral de Rodalies. I, per tant, durant aquest primer any han de passar les coses més importants. Les
integral que són, vol dir, consellera, de tot Rodalies?
Efectivament, no vol dir una altra cosa. I quan parlem d'això vol dir també la capacitat de preveure les inversions de futur en els propers anys, com efectivament, doncs, es fan les planificacions, que això vol dir que cada planificació ha d'anar acompanyada de les partides pressupostàries necessàries que ha de transferir l'Estat. Per tant, estem parlant de tot això. Estem parlant de vies, estem parlant de trens, estem parlant d'estacions, estem parlant de la capacitat de decidir les freqüències, perquè sap què passa quan deien, no, és que ja teníem traspassades no sé què. Miri, quan tu no pots decidir els sols, és a dir, la prioritat de pas per determinades vies, perquè en totes les vies no només hi passa Rodalies, hi passen més coses, hi passen mercaderies, hi passen d'altres coses. Per tant, la capacitat de decidir-ho tot, que vol dir les freqüències, quines obres es fan, com s'han de fer, la planificació, etc. Per tant, tot.
Jo crec que sap, consellera, que no descobreixo la sopa d'all si li dic que dia rere dia hi ha problemes al servei de Rodalies. Quan tot plegat estigui gestionat per la Generalitat de Catalunya, primera, les culpes no es podran donar a Madrid, i segona, què haurà de fer primer de tot la Generalitat perquè acabi de passar això?
Bueno, seria imprudent per part meva i seria d'una irresponsabilitat absoluta si jo digués que l'endemà mateix de tenir transferida la primera línia de Rodalies de Catalunya, transferida a la Generalitat de Catalunya, funcionaria perfectament. Perquè, clar, venim d'anys i panys de desinversió, anys i panys de no fer el que toca fer, anys i panys de deixar a la ciutadania, si se'm permet, als peus dels cavalls, és a dir, amb una andana, esperant que algú li digui si el tren passarà o no passarà. Amb què s'ha de notar que la Generalitat de Catalunya comença a governar Rodalies, doncs, d'una forma integral? Doncs s'ha de notar primer en el tracte al ciutadà. Què vol dir això del tracte al ciutadà? Vol dir amb la informació necessària i amb la previsió necessària perquè el ciutadà pugui prendre decisions. Perquè no és el mateix que et diguin el tren, hi ha una previsió de que aquest tren no arribi en una hora i, per tant, tu tens capacitat de prendre decisions, tens capacitat de poder tornar a casa teva i agafar el cotxe si l'has d'agafar. O tens la capacitat de concertar-te amb dos o tres més ciutadans que estan allí i contractar un taxi, o bé poder anar a l'estació de bus i agafar l'autobús que surt a determinada hora. És això, la capacitat de poder prendre decisions amb temps raonable. Això no està passant. Això no està passant. Diguin el que diguin alguns que han millorat la informació, això no està passant, perquè fa temps que no passa. I que, per tant, la queixa principal dels ciutadans, perquè els ciutadans, al final, tots plegats, som soferts, perquè pots assumir que determinades obres doncs fan que els trens no passin a la mateixa velocitat. Això passa també quan et mous per les carreteres. És a dir, si hi ha una obra determinada, tu saps que en determinats punts d'aquella carretera o d'aquella via ràpida, doncs hi ha unes obres que fan que tu el que abans feies en 10 minuts igual ho fas en mitja hora. Però tens la previsió, perquè tens la informació. Quan tu no pots prendre decisions perquè no tens la informació, és evident que això et genera doncs, moltes coses. Et genera malestar, et genera doncs, aquest desconcert generalitzat i per tant, com dic, s'ha de començar a notar, s'ha de començar a veure, sobretot amb la informació, amb el tracte al ciutadà. És un servei públic que requereix doncs, que posi en el centre el ciutadà. I en això s'ha de començar a notar. I en això nosaltres doncs, ja ho estem pensant i treballant.
Torno a posar la mirada un moment a Madrid, ho dic perquè, com sap, la legislatura del PSOE sumar no serà gens fàcil i necessita dels vots de molts grups parlamentaris, entre ells Esquerra Republicana, per l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. Una aprovació dels pressupostos de l'Estat que està condicionada únicament a aquest traspàs de Rodalies?
Jo crec que no és així. Hi ha moltes més coses que han de passar en aquest cas perquè hi hagi una aprovació als pressupostos de l'Estat.
Com què, consellera?
Nosaltres, quan vam donar suport a la investidura de Pedro Sánchez per tornar a ser president del govern de l'Estat espanyol, vam posar moltes coses sobre la taula. La primera va ser fi de la repressió, llei d'amnistia. Dos, mesa de negociació per treballar doncs, com establim el mecanisme necessari perquè Catalunya pugui decidir el seu futur i, per tant, pugui exercir el dret a l'autodeterminació. Per tant, la mesa de negociació política per resoldre el conflicte polític, perquè la llei d'amnistia no resol el conflicte polític. La llei d'amnistia el que fa és reparar allò que s'ha utilitzat malament, que és la llei i l'aplicació del Codi Penal. En un procés que era pacífic i democràtic i que no contravenia la legislació vigent, per voluntat de determinats jutges, es va convertir en uns procediments penals i unes sentències penals, amb condemnes de presó i inhabilitació. Per tant, doncs, la segona fase és la negociació política. Com es resol el conflicte polític existent entre Catalunya i Espanya. És més, mirin quin pas tan gran hem fet en tan poc temps, que és el reconeixement del propi govern de l'Estat, en aquest cas, doncs, sobretot del Partit Socialista Obrer Espanyol, reconeixent que no és un conflicte entre catalans, se'n recorden que deien això, no? És un conflicte polític i cal una solució política pel conflicte polític. I després hi havia una tercera pota d'aquest acord, que era el traspàs íntegre de Rodalies i el finançament de Catalunya. I, per tant, doncs, la bilateralitat i un finançament que respongui als percentatges, a la població, a l'aportació en el PIB, i, per tant, en aquest sentit, doncs, allò que fa Catalunya en la prestació dels serveis públics i, per tant, en garantir els drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, passa per tot això. I això es va desplegant. I aquí tothom ha de complir la seva part de l'acord. Com sempre hem fet, en aquest cas, si se'm permet, Esquerra Republicana. Nosaltres donem la paraula, arribem a acords, i els acords i els pactes els honorem. Per tant, estem aquí.
Un altre tema pendents, consellera, i que està sobre la taula del govern, és la regulació dels lloguers. I parlem d'habitatge, ara. Vostè va parlar que entraria en vigor el mes de febrer, un mes que comença demà.
Bé, doncs, en l'acord de la nova ministra d'Habitatge, bueno, un acord sobre l'aplicació de la llei d'habitatge aprovada pel govern de l'Estat abans de les eleccions municipals i que en la part que li correspon a la contenció de rendes encara no ha estat aplicada, l'acord amb la ministra va ser que allò que nosaltres ja vam fer el mes d'agost, que era la publicació de les zones tensionades, doncs primer, que el govern de l'Estat fes el que tocava fer, publicar-ho. Dos, que establís el sistema d'índex de referència dels preus de lloguer I, per tant, per nosaltres és important perquè es parla de sistema d'índex tal com diu la llei i no l'índex homogeni com en algun moment la ministra anterior havia, doncs en aquest cas, la responsable en aquells moments, la senyora Raquel Sánchez, havia expressat. I quan parlem de sistema d'índex estem pensant en la diferència que té Catalunya respecte d'altres indrets de l'Estat. I en aquest sentit, el compromís amb la ministra, i per tant, jo he d'entendre que la ministra doncs, complirà l'acord que vam, i per tant, que vam fer la darrera reunió, és que durant el mes de febrer, demà comença el mes de febrer, però el mes de febrer enguany té 29 dies. Per tant, fins al dia 29 a les 12 de la nit és mes de febrer. Jo no tinc cap dubte, no en tinc cap, que la ministra allò complirà amb allò que ha acordat. Per tant, escolti'm, el mes de febrer es publicaran les zones tenses i el sistema d'índex. I, en definitiva, passarà allò que ha de passar, no? Que la contenció de rendes comenci a operar. I deixem que els hi digui una cosa. La llei catalana de limitació de preus de lloguer tenia una virtut, que quan es va publicar, en el mateix moment d'aprovar-se i publicar-se, un cop aprovada i ser publicada, ja contemplava en un annexe les zones tensionades. I, per tant, ja feia declaració que en tots aquells municipis s'aplicaria la llei de contenció de rendes. I, a més, ja estava publicat l'índex de referència. La virtut de fer-ho així vol dir que immediatament, quan s'aprove, ja entra en vigor. Què ha passat amb la llei de l'Estat? Doncs aquest interval de temps, que des de que s'aprova la llei es publica i, en definitiva, no entra en vigor ni les zones tensionades ni el sistema d'índex, permet doncs, que els lloguers que s'han de renovar o els lloguers que es fan de nou hi hagi llibertat de preu. I per què estic dient això? Miri, en l'aplicació de la contenció de rendes hi entra en joc dos elements. El preu de lloguer de l'últim contracte, del darrer contracte, o bé l'índex de referència. Bé, l'últim, si tu deixes un interval de temps sense entrar en vigor una llei, sabent que la llei preveu la limitació a través de la referència del preu del contracte de lloguer i l'índex de preu, doncs dones temps a que els preus de lloguer doncs es vagin incrementant perquè, efectivament, el valor que es tindrà en compte és el del darrer contracte de lloguer. Per tant, estem aquí, eh? Durant aquest interval de temps sense entrada en vigor de la llei, els lloguers han continuat pujant i més del que hem d'analitzar què ha passat aquests darrers 8 o 9 mesos i, per tant, podrem comprovar, efectivament, que deixar oberta aquesta opció doncs, ha perjudicat o perjudica doncs, aquells que volen renovar el seu contracte de lloguer o bé aquells que havien de llogar de nou.
Deixi'm, consellera, si em permet, fer-li les dues darreres preguntes. La primera és, com sap, després dels problemes que hi ha hagut a l'AP7 després de la retirada de peatges, si es planteja recuperar-los i, si és així, si això també seria una bona solució per una ciutat com Barcelona, per l'entrada a una ciutat com Barcelona, com s'ha plantejat altres ciutats europees.
Bé, si nosaltres fóssim un estat, podríem decidir moltes de les qüestions que afecten a les vies, que perquè serien totes titularitat de Catalunya. En aquests moments ja vostè em fa al·lusió a una via de la titularitat que no ens correspon a nosaltres. En tot cas, ja li dic que l'Estat, en aquest cas el govern de l'Estat, va renunciar a la possibilitat de l'eurovinyeta, és a dir, va posar una Europa, com molt, amb moltes altres coses, els hi plantejava doncs, que això no va així, que no pot anar així, però van arribar a l'acord de suplien que aquestes vies d'alta capacitat no tinguessin cap condició o peatge pel fet de que construirien vies ferroviàries. Jo faig una reflexió general. Escolti'm, tot el transport que ve del nord d'Europa o que ve d'Europa travessa Europa i va pagant peatges a mesura que va travessant, doncs va canviant de, bueno, va travessant Europa. Mm. Arriba la Junquera i arriba la Junquera i a partir d'aquí doncs paga la geganta. I qui és la geganta? Doncs el conjunt de la ciutadania d'aquest país que a través dels seus impostos en aquest cas, encara que sigui una via de titularitat estatal, doncs pague el manteniment d'aquestes vies d'alta capacitat. Per tant, és una reflexió que faig. Nosaltres tenim claríssim que qui use pague i que, en definitiva, perquè, si no, com mantenim el bon estat de les infraestructures del país?
Sí, com sigui, el peatge també permet reordenar aquesta mobilitat?
Clar, evidentment. Evidentment. I, per tant, segurament ens permetria alliberar determinades vies de determinats peatges, perquè amb d'altres doncs, compensarien aquesta situació. No fer-ho, bueno, en tot cas, és una decisió que ha de prendre el govern de l'Estat, és una decisió que sempre està a sobre la taula, és una decisió que Europa també li diu a l'Estat espanyol que no està fent els deures, etc.
I finalment deixi'm preguntar-li per una opinió que jo crec que mereix ser escoltada. Vostè, com sap, va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Està passant a l'Ajuntament de Barcelona tot el que està passant. Apostaria vostè per un govern tripartit amb PSC i Comuns com Esquerra Republicana?
A mi no em pertoca avançar-me a les decisions que ha de prendre. Vostès saben que Esquerra Republicana té els seus mecanismes de presa de decisió. En aquest cas és la Federació de Barcelona, és a dir, la militància de la Federació de Barcelona, perquè així està previst, doncs que prengui les decisions que corresponguin.
Canvi, apostaria per si li agradaria.
No, el que a mi m'agradi és irrellevant, perquè aquest debat en profunditat s'ha de fer en el si dels òrgans que prenen les decisions, en aquest cas a la Federació de Barcelona, i que, per tant, doncs és la militància d'Esquerra Republicana la que pren les decisions, de la mateixa manera que és la militància d'Esquerra Republicana que trie aquí qui els ha de representar en les diferents institucions. Jo sóc molt respectuosa amb com s'han de prendre les decisions, com s'han de treballar les preses de decisió i els elements que hem de tenir sobre la taula per prendre decisions. I per tant, si em permet, jo aquest debat el faré i el faré, com a militant d'Esquerra Republicana que sóc de la Federació de Barcelona, la faré allà on pertoqui. I, per tant, un cop la militància hagi pres la decisió, doncs serà la meva decisió.
Esther Capella, consellera de Territori, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, aquí fa olor a consellera. Sapigueu. Bona olor, eh?
Andreu González.
Bon dia. Et sents privilegiat per estar assegut a la mateixa cadira,
sí,
Rafa?
Sí, jo crec que se'm pegarà alguna cosa del poder.
Ah, bé.
Com estem avui? González, les cosetes?
Sí, som-hi. Vinga.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, a qui hem estalquejat avui?
Doncs mira, avui hem estalquejat a la Clara de Ramon, l'actriu que avui ens ve presentar juntament també amb Clara Sanz, l'obra Cacòfoni, que està a la sala Beckett. Llavors, va néixer un 15 de març i el seu signe del zodíac és el de peixos, com Núria Ros.
Mira.
Present.
Glup.
Com fa el peix, no?
També el veig.
Com fa?
Glup, glup.
Molt bé, Núria.
Glup. Un peix que s'està ofegant una mica, no?
Aquest és onomatopeies, m'encanta.
Clar.
Va.
A veure, ja ho ha dit Núria Ros abans, segurament Clara de Ramon és la tieta dels tiets, no? Visca la redundància.
Veus?
Mare de l'Olivia, el tamacle que ens va fer ballar a tots aquest estiu. Mireu, és així. Jo, mirant el seu Instagram, té moltes fotografies de la seva filla disfrutant de la maternitat, no? Però la meva preferida és la que va penjar el 17 de juliol de 2022, que es veu un peu i un tatuatge. I atenció al tatuatge. Mira, sabeu que a mi els peus no m'agraden gens, però avui canvio d'opinió per la descripció que diu així. La meva iaia és la millor. De petites ens portava la meva germana i a mi a prendre puntes de coixí i ahir em va deixar tatuar-li un buixet, que és amb el que es fa les puntes de coixí.
Ah, val.
Sí. Primer de tot, sorprèn que Clara de Ramon tatuï, la veritat, i a més que ho fa finet i maco. És a dir, ho fa bé. I després que la seva àvia Emília, que té Instagram, que per això sé que es diu Emília, es volgués tatuar, no? Jo li dic això a la meva àvia i et dic jo que m'havia pastat fang.
Bueno, sorpresa està a la vida, eh?
Sí, però he de ser-vos molt sincer que em sembla una cosa molt maca, la
sí,
veritat.
Sí, és preciós.
Sí, i mireu, poca cosa més...
No sé. Era màgia, era una cosa maca. Veus?
Màgia.
Sí, una mica màgia, Mario Bros, però
em pensava que era un politono, saps, dels mòbils. En fi, poca cosa més a dir, perquè jo, la veritat, a mi aquestes coses tan tendres...
T'encandilen.
Sí. Ara. I a banda de dir que s'assemble a l'Emma Watson quan feia d'Hermione Granger, i que sempre que la vesteixen dels anys 60...
Màgia. Que té un rotllo.
Màgia.
Sí. I a banda que també, quan la vesteixen dels anys 60, sempre també li queda molt bé, la veritat, jo... Clara de Ramon li diria que està més que aprovada.
Absolutament. Va, anem al toc.
Doncs mira, pujar a l'ascensor amb altres persones és, crec, dels pitjors moments del dia, si és que et passa. Clar.
Comparteixo.
No sé realment què és més incòmode, si les converses d'ascensor, aquelles de has vist quina calor fa avui o que parles del temps, o altres frases sobre el temps o el mateix silenci incòmode que genera una vegada es tanquen les portes de l'ascensor.
Absolutament.
Aquí segurament no tenim problemes cap de nosaltres perquè tampoc és que haguem de pujar amb una persona més de 20 pisos. Com a molt en pugem 3, 4 o 5, no? Però imagineu-vos per un moment estar a Nova York, que viviu en un gratacel d'aquests, on poc coneixeu a ningú i cada dia us trobeu una persona diferent a l'ascensor. Jo, si no fos tan mandrós, la veritat és que pujaria per les escales, per no haver de compartir ascensor amb gent estranya. I, de fet, ja ho faig aquí, ja ho faig al meu edifici.
Sí.
Quan em trobo alguna persona esperant l'ascensor... Malament, per les escales.
Val.
Que va bé per la salut, també.
Sí, és veritat. Red flag.
Doncs crec que avui tots estarem d'acord en aquest punt, perquè crec que la pitjor red flag que hi ha és la de ser o sentir-se al segon plat d'alguna persona.
Ui, sí.
I ja contextualitzo ara mateix, que a mi últimament no m'ha passat, eh? Vull dir, que ningú s'ho prengui malament. Sinó que aquest matí, doncs, hi he estat donant voltes i m'ha semblat un tema bastant interessant. I és que moltes vegades, segurament, nosaltres mateixos hem donat aquesta sensació sense ànim d'ofendre l'altra persona. I on vull arribar amb tot plegat és que no passa res si no et ve de gust quedar amb una persona i vols quedar amb l'altra. El problema arriba i és quan et ve de gust quedar amb una persona, aquesta no pot... i després busquem una altra amb la qual no ens fa ni fu ni fa quedar-hi, no? Hem de vigilar amb tot això, perquè és molt lleig i pot semblar, i realment és amb fonaments, que ens estem lucrant d'una persona, bàsicament. Així que, gent, un consellet avui. Si la persona amb la qual voleu quedar no està disponible, feu altres plans amb vosaltres mateixos. No cal quedar amb una altra persona per no avorrir-te, m'explico. Us podeu quedar a casa, també, mirar una sèrie, mirar una pel·lícula, anar al cinema, anar al teatre... Vull dir, plans n'hi han per fer sols. Vull dir, no us lucreu d'una altra persona que, pobra, l'estàs fent servir, bàsicament.
És així. Tenim subsecció avui?
Sí, avui tenim subsecció del Benidorm Fest. Aquesta és la sintonia del Benidorm Fest.
És prou eurovisiva, eh?
Sí. Ahir va començar la primera semifinal, la segona semifinal la tindrem dijous vinent, i tot seguit, el dissabte mateix, hi haurà la final, que decidirà qui va a Eurovisió, representar Espanya. Començament una mica atropellat, perquè volíem fer una benvinguda al programa a tres veus diferents, però hi havia una mica de retard pel que fa al canvi de càmeres, i no estava massa ben coordinat, la veritat.
Vaja.
Hi havia com allà dos segons que es quedaven tots en silenci, i tu, com a espectador, et quedaves... els hi passa alguna cosa, hi ha algun problema. A banda, també, entrava per dos llocs el so dels presentadors, quan estàvem presentant, per una banda el so ambient de les càmeres i del plató, i després dels micròfons dels propis presentadors, que eren la Ruth Lorenzo, que ja va representar Espanya Eurovisió, Marc Calderó, que és presentador de televisió, que havia estat a Telecinco sent reporter, i després Anna Prada, que no sé qui és. Sí, no la coneixia, bàsicament. A veure, jo us he de dir des d'aquí que han fet una aposta realment bona posant un presentador de televisió en aquest format. Per què? Anys enrere havíem tingut el Máximo Huertas, havíem tingut a l'Alaska, havíem tingut a l'Inés Hernán, que és una humorista, i no acabava de quallar, diguéssim, la cosa. No hi havia com... O sigui, no tenien la presència televisiva que pot tenir Marc Calderó, no? Llavors... Jo, ahir van passar, dels 8 artistes que van actuar, van passar 4, i per tant, avui, jo el que faré és un petit anàlisi, de 5 segons de cadascun, vist des del meu punt de vista, òbviament,
clar,
i en ordre que a mi m'han agradat més. I comencem amb Sofia Coll.
Sí. I com diu, que és de les que sona més eurovisiva.
Sí, i ara escoltem el final. Això pot sortir o molt bé o un gall com bé.
Com era el surfero aquell que va fer el gall?
El Manel Navarro.
Sí.
Navarro. Sí.
Jo crec que s'acosta una mica a gall, el que...
El que ha sortit
no,
ja, no?
Està bé, està bé. Està dins... Sí.
Està afinada. Sembla
està afinada.
Sí, sí.
Sembla que surt una... Jo crec que hi ha un microsegon.
Sí, hi ha un petit segon. Jo aquí us he portat, o sigui, les actuacions d'ahir, Tot això el que escoltarem és en directe, perquè veieu... Com sonen totes les veus, no? A mi, Sofia Coll és la meva preferida perquè té tres coses que agraden moltíssim a Eurovisió. Una cançó de pop així electrònica, molt eurovisiva, breakdance, molt gamberro, he de dir, Sofia Coll, Déu-n'hi-duret, i canvi de vestuari amb escenografia de diva.
Molt bé, escolta'm.
M'encanta.
Va, segona. O
sigui, la segona és Angie Fernández.
Sóc jo o escolto desafinat?
No. Aviam, t'he de dir que els micròfons sonaven bastant malament. Sonaven bastant malament. És a dir, jo he vist vídeos de gent que estava allà presencialment i sonava molt millor, sonava molt millor. A veure, una posada en escena molt potent, la veritat, molt rockera i molt a l'estil Maneskin, que van guanyar el Festival d'Eurovisió per Itàlia. No acabe de fer-me el pes perquè no és una cançó molt eurovisiva, però jo la portaria. Si no guanya Sofia Coll, jo la porto, la veritat.
Anem a la tercera, va.
Anem a la tercera, que és Nebulosa.
Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Ai, és que a mi em recorda molt...
No s'entera.
A veure,
molt.
Jo us he de dir, no sé si us heu fixat, que quan cante la Nebulosa, diguéssim, se sent la gent del públic cantar, però...
Sí,
Però molt. De fet, és de les cançons més escoltades d'aquesta edició, amb 1 milió de reproduccions ja, abans de començar el Benidorm Fest. És a dir, Déu-n'hi-do. A veure, és una de les més preferides, molt fluixet a l'escenari, missatge molt potent, és veritat, una mica com Rigoberta Bandini, i és el hit de l'edició, però és molt fluixeta perquè no es mou, és... Es nota que té una certa edat, també, la dona.
No, no, exacte. No m'està... No
té sort.
M'has dit Noche Chentera, Rafa, i no m'està recordant a Noche Chentera.
Ah.
M'està recordant a Rigoberta Bandini.
Sí, és molt Rigoberta Bandini, això.
Sí.
Perquè també juguen molt amb el piano, aquest sintètic, diguéssim. És una cosa que veurem.
Jo, de les tres que ha sonat, no serà eurovisiva, però és la que més m'agrada.
Aquesta?
Sí.
Doncs com a tot el públic, perquè bàsicament és la que va quedar primera i a la nit. Sí. Ah,
tenim quarta?
Tenim quarta, que és Miss Cafeïna.
Bla, 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 bla. Miro solo, escucho bla, bla.
Van tenir sort, van tenir molta sort, la veritat, perquè no havien de passar. O sigui, van estar a 0, de no passar. He de dir, l'actuació molt sòbria tota. Sembla que no sàpigui estar a l'escenari, el cantant, perquè bàsicament no balla, no fa res. El que en diríem a casa meva és un total estaquirot, bàsicament. I una cosa que van fer la majoria de tots ells en aquestes actuacions, en aquesta primera semifinal, és tenir estructures i jugar molt amb elles. Vull dir, cosa que no s'havia vist massa en anteriors edicions del Benidorm Fest. L'únic que jo també aviso a navegants, perquè bàsicament ja van tenir problemes l'edició passada d'Eurovisió, i és que estructures molt grans no les deixen portar.
Les estructures... Què vol dir?
Estructures, escenografia, és a dir, atrezzo, sí.
No,
molt
ser,
gran.
Ha de ser el més net possible, eh?
Sí, ha de ser el més neutre possible, jugar molt amb les llums, amb les pantalles... Perquè a la Lorin li va passar, és a dir, portava una escenografia brutal del Festival de Suècia i no li van deixar portar, li van haver de reduir el tamany de l'escenografia.
És així.
Llavors, bueno...
A part que ja s'ha pogut veure l'escenari d'enguany d'Eurovisió, que és una autèntica passada i és enorme. Bé, però enorme.
És que estan acostumats. A més, t'he de dir que ahir van començar la gala dient que fa 50 anys... Ava guanyava Eurovisió amb Waterloo.
Sí, senyor.
I torni aquest any a Suècia.
S'espera que hi hagi homenatge, per cert.
Sí, oi, tant de bo. Tant de bo.
Anem a la popular opinió, que em sembla que avui va carregadeta.
Sí, avui agafeu-vos fort a la cadira perquè
entraré
venim
curves.
Entraré al
trapo, eh?
Sí.
Ja t'ho dic.
Intentaré ser el més suau possible.
Ui.
Avui m'he trobat amb aquest tuit que deia: totalment d'acord, però amb diners públics també es pagui a joves que no tenen ni idea de ràdio ni de comunicació i simplement tenen followers o les xarxes i suposa que d'això no se'n diu res. Mira, aquest tuit...
Com a descripció.
Sí, aquest tuit l'aplaudeixo, perquè aquí molt influencer catalanet i d'elit,
sí,
però ningú sap el que cobren amb diners públics.
No,
eh?
No, molt a favor, eh?
Ningú sap.
Això que ve, Andreu, perquè la gent es situï.
Sí.
Juliana, no?
Efectivament,
sí.
Si em deixeu un momentet, entenc que en un magazín d'entreteniment, com seria el que no surti d'aquí, que està presentat entre una de les persones per Juliana Canet, hagi de tenir la jove o el jove de torn per aconseguir més visites, més reproduccions, més followers, no? Però tenia Juliana Canet, de veritat. No sé, crec que és més contraproduent del que es pensaven des del 3CAT, perquè cada setmana són més que polèmics els seus vídeos, no? I aquest tuit ve arran d'aquest vídeo que us poso un tros fins que treu el tema dels diners públics.
Podíeu parlar d'aquests temes, però la veritat és que m'heu obligat a fer-ho. Com pot ser que no ens trontolli que algú que sempre fa el contingut en castellà de sobte promocioni, parla sempre en català, manté el català, mireu aquesta plataforma de continguts en català. Jo estic segura que si algú a les xarxes expliqués constantment que és vegà i de sobte fes publicitat del fuet espatec, a tots ens posaríem les mans del cap. És que hi ha un tema molt més fondo, a part de la incoherència del creador del contingut que faci aquesta mena de publicitat, no? Que és que tots aquests diners són diners públics. Vull dir, totes aquestes promos són promos fetes amb diners públics.
Puc dir una cosa?
Sí, digues.
Quina gilipollada.
No ho podria haver definit millor, la veritat. M'has tret la paraula de la boca.
És que, si ens posem a queixar-nos...
No, és que ja n'hi ha prou.
Perdoneu, però
ja
amb Juliana Canet, a dia d'avui, no és periodista i està treballant i exercint com a tal. Per tant, si ens posem justos...
En diners públics. Sí,
sí. En diners públics, clar, clar. I no cobra poc.
Però és que si,
llavors, si
fos
ho critiquem,
només
critiquem-ho tot, entre d'altres.
Si és que fos només això, la pregunta és...
TV3 i Catalunya Ràdio, i per tant 3CAT, no es va idear des del seu primer moment per atraure gent castellanoparlant a parlar català? Mm-hmm. Doncs quin és el problema, que Laura Escanes, que parla castellà a les xarxes, presenti un programa en català a TV3?
Clar.
Si, jo... estem guanyant, si estem guanyant gent que parla en català. No, jo, quin és el problema, Juliana Canet?
Jo he pensat en tota la colla del Terrat, que han fet moltíssimes coses en castellà, Andreu Buenafuente and Company, i ara de sobte han tornat, no?
Primera, només faltaria que fos un problema parlar en castellà a TV3, que no ho ha estat mai. Tot i que el llibre d'estil és veritat que posa que preferentment el català, com és normal, a la televisió de qualsevol país. Això, primera, i vagi per endavant. Que jo sàpiga, mai hi ha hagut cap problema. Pepe Rubiano, sempre que era entrevistat a TV3, parlava en castellà.
Exacte.
I mai ningú havia dit res, perquè era un tio que queia simpàtic. Però és que segon és això. A mi em perdonaran. Però va ser ideada... Vam estar mirant el José amb la cara de... Fots unes bronques a vegades.
Sí, s'ha indignat. S'ha indignat, de sobte s'ha indignat.
Però la segona és aquesta. Perdoneu, però... Juliana Canet hauria d'entendre que TV3 va néixer pel que va néixer.
Sí.
Que és agafar gent que parla castellà per introduir-la al món del català.
O sigui, jo crec que el que està buscant Juliana
doncs
Canet és una polèmica més, bàsicament, per tenir més seguidors i tal. Jo no sé com li van les xarxes a aquesta noia, perquè ni la segueixo, la veritat. I tampoc sé per qui anava bé aquesta indirecta. Si per Laura Escanes o per qui. Però, sincerament, Juliana Canet no està per tirar coets, la veritat. Com diu el tuit, es queixa molt de que amb diners públics es pagui gent que parli castellà i que de sobte parli català, no? Però, clar, l'intrusisme laboral, sí, que està,
d'això
que es
no paguen
diners
parla,
públics, no el traiem a la llum, no? Això sí que fa ràbia. Més que una persona que té molts seguidors decideixi parlar en català o no, que em sembla més que bé que ho faci, la veritat. O sigui, d'aquesta manera està traient a gent que aprengui català, que és el que necessitem perquè la llengua no es perdi, bàsicament.
Absolutament.
La qüestió és criticar i crear polèmica.
Sí, sí, sí.
I ens posem així...
De veritat, jo, la gent que la segueix i que segueix el seu... com dir-ho? Les seves polèmiques...
El seu credo.
No saben, no saben on s'estan posant, la veritat.
Ai, fins aquí les cosetes?
Sí, sí, fins aquí les cosetes.
Gràcies, Andreu.
A vosaltres.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, consells avui?
Mira, avui us porto els consells definitius per combatre els gasos intestinals.
Home!
Val?
Em sona.
Val? Sí, sí, sí.
Et sona, eh?
Mira, a mi també.
Parlant clar...
Hi ha un soroll allà.
Hablando en plata,
sí.
Us porto...
Uau!
José, de veritat.
Escolta, però s'ha captat molt bé. On tens el micro posat?
No!
És el tècnic que
no,
parla.
No, és que dic, Hablando en plata, sabem? I aquí la fratulència.
En aquest programa el tècnic parla, ja ho sabem.
Sí, sí. Deia,
és editor.
Deia, us porto alguns truquets per eliminar les flatulències, que es sí. diuen així... barra pets acumulats de tota la vida i que se'ns acumula.
La herència mola, la paraula.
Molt, 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 molt. Llavors, són uns consells, uns tips importants, perquè, com bé sabreu, patir acumulació de gasos és incòmode i pot arribar a fer mal, Vull dir...
Sí.
Llavors, dir-vos que els gasos intestinals es generen per diferents factors, per una mala digestió, per menjar segons quins aliments, per combinar segons quins aliments, o inclús per menjar molt, també passa. Llavors... Sí, sí. Hi ha molts motius, sigui quin sigui el motiu, el que està clar és que s'ha de plantar cara als gasos. Se'ls ha de mirar, mirar la cara i dir prou.
Fins aquí.
Fora del ventre.
Ara.
Llavors, teniu gasos acumulats vosaltres?
Sí.
Val.
Però
sí o no?
Actualment?
Actualment, sí, sí. És a dir, aquesta setmana. De fet, Núria Rosa està fent aquests consells perquè jo li vaig demanar.
Per això deia que em sonava.
Però no sabies si havies millorat una mica.
Jo n'havia tingut molts i des que em vigilo que menjo i tot això,
val,
has aparegut prou.
No, jo actualment no, però també ho he patit.
Val. Sí. Andreu, en aquest cas, i els oients que en puguin tenir, no patiu, perquè avui us porto la solució. Avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per dir adéu als gasos. De veritat. No, a mi em diuen que faig una secció amb pets de fons i no m'ho crec. En
jo ja sabeu que a mi quan em pregunten quina és la música que més t'agrada, normalment responc als covers. Preciós cover.
Sí.
Molt guap. No el coneixia.
De Camilo Sesto. Jo tampoc.
Primer de tot havia posat Camilo Sesto, però dic, anem a modernitzar una miqueta.
No, està molt bé, m'agrada molt.
Està molt bé.
Versió jazzística.
Nati Peluso és una reina.
Sí.
Llavors, anem als consells. Va, consell número 1, deixeu-lo sortir. Val? Aquest consell realment m'ha encantat i té molt de sentit.
Deixem-lo sortir.
Sí. Sí,
no, no, sabeu allò que diuen cosa dolenta fora del ventre?
Sí.
Doncs aquest consell bàsicament va d'això. Llavors, en aquest cas, segons els experts, és importantíssim que deixem de retenir el gas d'una flatulència, perquè de no fer-ho provocarem inflamació, molèsties i mal en el nostre estómac.
Home.
Per tant, sapiguent això, i per alleujar els símptomes que provoca l'acumulació de gasos, és molt i molt important deixar-lo sortir. Uh-huh. Allibereu-vos.
Clar, el tema és que no sempre estàs sol, no? I no sempre estàs en temps de confiança.
No, no, al lavabo. És a dir, has no l'alliberis aquí.
Però...
Sí, però allibereu les flatulències. Sí. És el més ideal. Cosa dolenta fora del ventre.
I
no la volem.
I el bé que et quedes després.
Sí. Sí.
No és veritat?
Sí, sí, sí.
Vull dir, aquí també... pets entre tothom, eh?
Et dic una cosa, quan estàs en un moment...
El problema és si el pet ve amb cua.
Quan estàs en un moment...
No, és veritat.
Ui, ja ho ha dit.
És veritat.
Quan estàs en un moment... de flatulències,
sí.
T'alivies i dura 5...